Bona tarda, són les dues i això és Estel Migdia. Les veus que sonen aquest divendres 8 d'octubre del 2021 i a aquesta hora són aquestes.
En el que jo, i ho sap el sector de la cultura, he lluitat molt, és un sector que evidentment necessita aquest 100%, el necessita, com aigua, com tots, el necessita, però és un sector que, a diferència d'Europa, ha estat obert.
Per nosaltres aquesta notícia és la mesura més esperada pel que representa d'aixecament d'una restricció tan dura a l'activitat i també perquè és la finalització d'un periple llarguíssim.
Ha estat una nit bé d'afluència de públic perquè hi havia moltes ganes. Jo crec que és molt bo aquesta normalitat, sobretot pels treballadores i treballadors de negoci nocturn que portaven molt de temps tancat.
S'han d'anar comunicant les agressions, investigant per què es produeixen i aplicant les mesures per intentar minimitzar-les. Cap agressió està justificada.
No tots tenen molt like, no tots troben el que busquen, perquè és natural, perquè de fet això ens passa a totes les etapes de la vida i tots en algun moment o altre hem estat envoltats de gent i ens hem sentit sols en aquella multitud.
Problemes que han hagut han sigut menors, no tenen una gran importància, per tant això es podrà resoldre en dies.
El que sí que vaig tenir l'esperança, però jo crec que això és té un punt d'il·lus, és que a última hora es canviés, hi hagués un canvi de ritme i digués-ho gratis.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Doncs així sonen les veus dels protagonistes d'aquest divendres i des d'aquest programa t'ho volem explicar, volem analitzar-ho perquè sobretot volem entendre el que està passant al món. És per això que saludem a tot l'equip que fa possible Estel Migdia, Jordi Carretero darrere la peixera, Pau Massip al capdavant de la producció, Anna Closa, Olma Giró, Xavi Toscano a la redacció, a l'equip d'exteriors d'aquesta casa, Sílvia Muñoz i Judit Caselles. I a tot plegat, les preguntes que ens plantegem per avui són: quan s'ompliran els teatres i concerts amb el 100% de l'aforament? Com ha anat la primera nit de reobertura de l'oci nocturn? Què diu l'informe de l'Organització Mundial de la Salut sobre les ciutats amb l'aire més contaminat? Per cert, que ahir l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero va parlar de reconciliació en un acte a l'Ateneu barcelonès. Però què hi va dir-hi a tot plegat? Aquestes són algunes de les preguntes que intentarem respondre tot seguit a Estel Migdia. Tres minuts que passen de les dues del migdia. Aquesta hora i abans de començar a voltar per casa nostra i la resta del món, mirem cap al cel per saber quin temps farà aquesta tarda i les primeres hores de demà. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan. El temps s'inestabilitza una miqueta més de cara a aquest cap de setmana. Ja aquesta tarda podem tenir algun ruixat de caràcter dispers a punts de les comarques de Barcelona, Catalunya interior, però seran coses poc importants. I de cara a demà sí que esperem ja amb força més núvols. Al matí, precipitacions de forma intermitent i regular a les comarques de Tarragona i de Barcelona. I de cara a la tarda poden arribar també cap a les comarques de Girona, amb unes temperatures demà que seran una mica més baixes que les d'avui. Tot i que avui la veritat és que l'ambient cap a migdia, doncs, màximes de 20 graus a molts punts del país, temperatures agradables al centre del dia, però ambient fresc o fred a primeres hores del matí. De cara a diumenge es manté la nuvolositat entre variable i abundant, sobretot comarques de Barcelona i de Tarragona, nuvolositat variable a la resta i temperatures encara una mica més baixes.
Quatre minuts que passen de les dues de la tarda. Comencem a saber l'actualitat fins a aquesta hora, perquè Catalunya recuperarà l'aforament del 100% en cultura en menys de 15 dies. Els espais hauran de tenir el públic assegut i amb mascareta i no s'hi podrà consumir. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. En declaracions a TV3, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha insistit que aquest pas cap a la plena ocupació serà ben aviat. L'escoltem.
És el sector cultura, en el que jo, i ho sap el sector de la cultura, he lluitat molt. És un sector que, evidentment, necessita aquest 100%, el necessita, com aigua, com tots, el necessita, però és un sector que, a diferència d'Europa, ha estat obert, que per això hem lluitat molt, i que, a més, amb aforaments sempre algú superiors a altres entorns, i que sempre l'hem tingut gairebé obert, hi ha hagut molt poc tancament, no parlo ara del mes de març i abril, sinó segones, terceres onades.
Recordem que actualment aquest sector es troba al 70% de l'aforament permès.
De fet, fa poca estona, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha fet referència a aquesta mesura i ha anunciat que espera que divendres vinent els teatres, auditoris i cinemes obrin amb el 100% de l'aforament.
I qui també ha celebrat aquesta nova mesura ha estat la presidenta de TETCA, Isabel Vidal.
Per nosaltres aquesta notícia és la mesura més esperada pel que representa d'aixecament d'una restricció tan dura a l'activitat. I també perquè és la finalització d'un periple llarguíssim. Esperem que sigui una mesura definitiva, també pel que significaria respecte a la pandèmia, i que el públic ja pugui gaudir el 100% dels espectacles.
D'altra banda, Argimon ha explicat que no serà necessari el passaport Covid per accedir a cinemes i teatres, a diferència de les discoteques i bars musicals.
I el conseller també ha valorat positivament la primera nit de reobertura dels locals d'oci nocturn en interiors i ha apuntat que s'han fet 20.000 lectures del codi QR que acredita el certificat Covid per poder accedir als locals.
No hem tingut incidències, des del punt de vista aquesta de la lectura, repeteixo, sí. I ha estat una nit bé d'afluència de públic, perquè hi havia moltes ganes. Jo crec que és molt bo aquesta normalitat, sobretot pels treballadores i treballadors de l'oci nocturn, que portaven molt de temps tancat, per la gent jove i no tan jove que utilitza l'oci nocturn, i per la societat en general, que és bé una senyal de normalitat.
Argimon ha afegit que la pandèmia ha fet augmentar la xifra d'usuaris de l'aplicatiu La Meva Salut fins als 4 milions i mig.
Més coses perquè, pel que fa a les dades de la pandèmia, avui hi ha 4 malalts menys a les UCIs catalanes, tot i això encara hi ha 107 ingressats a l'unitat de crítics.
Salut ha declarat 6 hospitalitzats més a causa de la Covid en les darreres hores, que fa pujar el total fins a les 405 persones. La velocitat de contagi ha baixat 0,2 en les darreres hores i se situa ara en l'1, mentre que el risc de rebrot retrocedeix a 60, cosa que certifica una millora en l'evolució de la pandèmia.
I pel que fa als grups escolars, Anna, com ho tenim?
Baixen a 204 les classes confinades i ara mateix hi ha més de 6.000 persones en quarantena, 560 menys que ahir. No hi ha cap centre tancat completament, però 137 tenen algun grup aïllat.
A tot plegat, l'Institut Català de la Salut ha revelat que el personal sanitari català va patir l'any passat fins a 180 situacions de violència als hospitals i més de 700 als centres de primària.
El sindicat ha engegat una campanya per lluitar contra aquestes agressions amb la finalitat de conscienciar la població que cap agressió està justificada. Escoltem Marina Roig, delegada sindical de CATAC, CTS i IAC.
Crear consciència en els nostres treballadors i treballadores de que comuniquin totes les agressions que pateixin i no normalitzar els insults com a part del nostre treball. Aquesta ha sigut la nostra idea i aquí estem. Comencem ara. Entenem que és una cosa que no acabarà ara, sinó que ha de ser de recorregut llarg, perquè la conscienciació i la cultura s'han d'anar fomentant i s'han d'anar comunicant les agressions, investigant per què es produeixen i aplicant les mesures per intentar minimitzar-les. Cap agressió està justificada.
La delegada sindical ha afirmat també que les agressions han baixat per la pandèmia perquè els centres no estaven oberts.
I atenció també a aquesta dada. El 26% dels joves barcelonins d'entre 16 i 24 anys se senten sols. Aquesta és la principal dada que es desprèn d'un estudi que ha encarregat l'Ajuntament de Barcelona per posar el termòmetre a la salut mental dels joves barcelonins.
En una entrevista al matí a Ràdio Estel, l'investigador de la Universitat de Girona, Pere Soler, que ha ajudat a elaborar aquesta guia de salut mental, ha exposat que el fet que els joves diguin que se senten sols quan les relacions socials estan al pic màxim és senyal que alguna cosa està fallant.
És en aquest moment on les expectatives que la societat posa sobre els joves és que, evidentment, tots ho han de passar bé, tots han de tenir una colla d'amics molt àmplia, ara, a més, s'hi suma tota la xarxa social, que tots han de tenir molts likes, tots han de tenir moltes fotos i la gent les han de veure, i això no és així. No tots tenen una xarxa de relacions i d'amistats fantàstiques, no tots tenen molt like, no tots troben el que busquen, perquè és natural, perquè de fet això ens passa a totes les etapes de la vida i tots en algun moment o altre hem estat envoltats de gent i ens hem sentit puntualment, està clar, sols en aquella multitud, no?
L'estudi assenyala que la naturalesa de la soledat en els joves està vinculada a experiències de frustració i incerteses en la transició cap a l'edat adulta.
De fet, precisament avui, Salut reforça la salut emocional i comunitària amb un nou programa que incorpora 45 professionals referents a l'atenció primària dels 150 que s'aniran incorporant la resta de l'any. Ho ha dit en roda de premsa el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i Sílvia Muñoz, hi has pogut anar. Bona tarda, què és el que ha dit?
Bona tarda. Doncs l'objectiu és reforçar el benestar emocional i salut comunitària de les persones des dels CAPs. Ho ha dit, ho ha anunciat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en una roda de premsa.
No podem arribar a tot arreu. Que, per tant, necessitem la incorporació de noves persones, de nous professionals, de nous perfils, que ens complementin, que sota aquesta coordinació del propi equip, de l'infermeria, etc., puguem donar resposta als problemes que té la ciutadania i, sobretot, donar-les a l'entorn de la comunitat.
Argimon ha explicat que les zones amb més malestar social i econòmic s'han prioritzat perquè la selecció d'aquests 150 llocs s'han fet en funció de l'índex de privació. La majoria dels professionals són psicòlegs, però també n'hi ha d'altres, com ara treballadors socials i, en un futur, nutricionistes. La previsió és que al 2022 es contractin unes 200 persones més per arribar a tots els equips de primària. Els nous professionals no tindran una població assignada, sinó que el que faran és de pont entre la primària i les xarxes de salut mental. Tampoc faran atencions individuals, sinó que participaran en accions comunitàries col·lectives. Per tant, l'usuari del CAP demana hora, com és habitual amb el seu equip de medicina i infermeria de referència, i aquests seran qui derivi o no el referent de benestar emocional.
I avui dia són 11 els milions de persones que es troben en situació d'exclusió social a Espanya. 6 milions d'elles es troben ja en exclusió severa. Hi ha un empitjorament generalitzat dels nivells d'integració per al conjunt de la població, Anna.
L'investigador de l'informe Anàlisi i Perspectives 2021, Thomas Ubrich, ha assenyalat en una entrevista al Matí a Ràdio Estel que una quarta part de les llars amb pobresa severa no saben que tenen dret a un ingrés mínim vital ni tampoc què han de fer per sol·licitar-lo.
Y también luego se encuentran con barreras o con trabas burocráticas, porque el trámite es difícil, porque el trámite es engorroso, o simplemente pues no consiguen una cita en el momento adecuado, ¿no? Y eso hace pues que al final de los solicitantes, que son solo una cuarta parte de los pobres en pobreza severa, solo un 18,6 de estos hogares lo está cobrando o lo tiene concedido en este momento.
Les dades exposen que en tan sols 2 anys hi ha 2 milions de persones més en exclusió social a tot l'estat.
Barcelona podria evitar fins a 924 morts a l'any si complís les recomanacions de l'Organització Mundial de Salut d'Accés a Espais Verds, segons publica l'Institut de Salut Global de Barcelona.
La investigació ha analitzat més de 1.000 ciutats de 31 països europeus i conclou que entre totes elles podrien evitar fins a gairebé 43.000 morts prematures cada any si complissin amb la recomanació de l'OMS.
I atenció als viatgers, perquè Rodalies recupera avui la normalitat després que Renfe hagi arribat a un acord amb el sindicat de maquinistes CEMAF, i aquests han desconvocat la vaga prevista per aquest divendres i també la de dilluns i dimarts de la propera setmana.
Encara es mantenen alguns serveis mínims per la vaga del sindicat ferroviari, però al ser un sindicat menor no s'han vist afectats els serveis mínims que la companyia ha confirmat que s'estan complint.
I en la mateixa línia, Renfe ofereix més de 16.500 places addicionals en trens d'AVE i llarga distància a Catalunya per facilitar la mobilitat dels passatgers durant el pont del Pilar.
La companyia ha programat la circulació de trens amb el doble de la seva capacitat habitual fins al 17 d'octubre.
Més notícies, perquè Interior incorpora 775 nous agents de Mossos d'Esquadra i ja tenen destinació el 39% dels nous efectius. Uns 300 operaran a Barcelona i a la seva àrea metropolitana.
Les regions policials de Girona sumaran 134 agents nous, el Camp de Tarragona 90 policies més i la Catalunya Central rebrà 77 agents. El Pirineu Occidental incorpora 53 nous agents i les Terres de l'Ebre compta amb 45 més.
En plana política, qui s'ha referit a la taula de diàleg que és l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, assegurant que els dos executius, l'espanyol i el català, saben que cal un acord de convivència. Ho ha fet en una visita a l'Ateneu barcelonès d'ahir a la tarda. Judit Casellas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sí, l'exlíder del PSOE també ha reivindicat que veu molt probable i raonable que calgui fer una anàlisi sobre què passa amb la justícia espanyola. Així s'ha expressat en referència a la sentència del Tribunal de Sàsser.
En todo caso, no es extraño. Extraño en el sentido de... Lo que ha representado toda la situación, la circunstancia de algunas personas fuera de España, sí, obviamente trae una causa de unos hechos que todos recordamos y que seguramente queremos olvidar, pero es el proceso en las sociedades democráticas donde hay división de poderes, es así.
A més, aquest matí, en una entrevista a la 2, Zapatero ha assegurat que el clima polític dels últims mesos ha millorat un cop concedits els índults, i per això va traslladar a Pedro Sánchez que aquesta havia estat una de les decisions més encertades i valentes del seu mandat.
I per cercar el president del Centre d'Investigacions Sociològiques ha citat a declarar el president del centre, com dèiem, d'Investigacions Sociològiques, José Luis Félix Tezanos, com ha investigat per presumpta malversació de cabals públics.
Sí, Tezanos haurà de declarar el 29 d'octubre com a presumpta malversació. La citació és arran d'una querella de Vox. El partit ultradretà acaba de celebrar en una piulada a Twitter que ha aconseguit que Tezanos declari als tribunals, diu, per cuinar les enquestes del CIS a favor del PSOE. Per la seva banda, els socialistes han mostrat respecte per la investigació.
La web de la T-Mobilitat tornarà a estar operativa en qüestió de dies després de patir un problema en la seguretat que va permetre que posar al descobert dades dels usuaris.
La web tornarà a funcionar en els propers dies i ho farà novament en fase de proves. El director de la T-Mobilitat, Ramon Bacardí, ha defensat en declaracions a Ràdio Estel que l'error va ser humà i ha volgut treure l'importància a l'assumpte.
Problemes que han hagut han sigut menors, no tenen una gran importància, per tant això es podrà resoldre en dies. Però aquests dies no són tant per resoldre això, que això es resol en hores. És més per el que deia, per millorar coses que hem vist, que de funcionalitats i de més, per deixar-les més fàcils.
També ha afirmat que aquest tipus d'imprevistos ja els tenen contemplats en els espais temporals de les diferents fases de prova de T-Mobilitat. Per tant, Bacardi augura que el projecte no patirà més retrasos.
Per com estan en tot el sistema, per les proves que s'han fet i que totes s'han anat arreglant coses i va sent positiu, jo crec que no té per què atreçar-se de cap de les maneres.
El director de la T-Mobilitat ha declinat posar una data definitiva perquè assegura que els calendaris, com el que apareix en l'últim contracte on situa el 2023 com a possible horitzó, acaben sent un corset.
Per cert, que Barcelona posposarà la segona fase del porta-a-porta, el sistema de recollida de residus al barri de Sant Andreu, prevista pel 18 d'octubre, fins consolidar la primera.
L'Ajuntament introduirà canvis per millorar aquest sistema amb bústies i contenidors intel·ligents per a la fracció de residus que substituiran els cubells situats a peu de carrer. Ho ha confirmat el conseller d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, en una roda de premsa.
Els veïns tindran per l'orgànica, és un sistema doncs que és molt més flexible, perquè vol dir que jo n'he de baixar un bujol al matí i l'he d'anar a recollir l'endemà, a la nit, i l'he d'anar a recollir l'endemà, tres cops a la setmana, sinó que jo disposaré o d'una bústia, en el cas que estiguem en trama més petita, o d'un contenidor, en el cas que estiguem en edificis alts, o en carrers en els que no pugui tenir una bústia a prop, perquè el carrer és molt estret i, per tant, tindré com fins ara un contenidor.
Per tant, s'ajorna la implantació de la recollida de residus en els barris d'Horta i Sant Antoni, els propers on estava previst fer-ho. Va dir apuntat que no volen donar un nou calendari fins que les dades indiquin que funciona correctament.
I anem cap a la capital de l'Alt Empordà, Figueres, que impulsa un projecte per promoure la inserció laboral de dones de més de 45 anys. La iniciativa compta amb un pressupost d'1,3 milions d'euros i preveu que el SOC subvencioni entre el 50 i el 100% del sou dels treballadors durant un màxim d'un any.
El projecte se centra en les dones, un dels col·lectius més afectats per la crisi de la Covid, i compta amb la participació d'una desena d'empreses de la ciutat.
En tot plegat, el conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha explicat que 58 persones de cada 100 que estan a l'atur avui, a dia d'avui, són majors de 45 anys i que el 57% de les persones aturades són dones.
Torrent ha valorat d'aquesta manera les dades publicades.
Ser dona i major de 45 anys és un inconvenient a l'hora de trobar feina. I les dues coses alhora fan que gairebé sigui una proesa poder trobar un lloc de treball.
El projecte anomenat Més 45 també es posarà en marxa a tot Catalunya properament.
I avui sí, avui bona notícia a mitges, perquè el preu de la llum baixa aquest divendres un 20,6%, però serà el segon més car de la història.
Exacte, perquè el preu de la llum ahir va fer un pic històric de 288 euros al megawatt hora i degut a aquest augment de preus de l'electricitat s'ha convocat per avui una apagada i una cassolada a les 10 de la nit a tot el territori.
Els periodistes Maria Ressa i Dimitri Muratov guanyen el Premi Nobel de la Pau. L'organització noruega ha decidit premiar els seus esforços per defensar la llibertat d'expressió tant a Filipines com a Rússia.
L'Acadèmia Noruega ha reconegut la seva valenta lluita per la llibertat d'expressió en un moment en què afronta condicions adverses. En un comunicat, el Comitè Nobel ha remarcat que el periodisme lliure, independent i basat en els fets serveix per protegir contra l'abús de poder, les mentides i la propaganda bèl·lica.
I obrim plena de successos ara en cap a 7 cases al Ripollès perquè s'ha registrat aquest matí un terratrèmol de 3,5 graus segons ha detectat l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
Alguns municipis de la comarca han pogut percebre el sisme segons ha informat Protecció Civil. La mateixa Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Sismicat, tot i que el terratrèmol no ha provocat danys. Segons diversos testimonis, el terratrèmol s'ha percebut àmpliament al Ripollès, l'Alta Cerdanya, la Garrotxa, l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany.
Mor un home mentre treballava a una empresa de compostatge de Botarell al Baix Camp.
Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís aquest dijous cap a 8:15 del vespre per un accident en una planta de compostatge situat al camí de Riudecols. Segons el cos, una màquina que treballava a l'interior de la nau va atropellar mortalment l'operari. La víctima és un home de 59 anys, de nacionalitat francesa i veí de Botarell.
I la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Barcelona, coordinats per l'Europol, han detingut 3 membres d'una organització que robava i falsificava documents d'identitat amb implicació de menors.
A principis d'any, els agents van rebre informacions anònimes sobre una organització formada per ciutadans algerians i marroquins. El grup utilitzava menors d'edat per robar la via pública i aconseguir els documents que havien d'entregar el líder de la banda. Aquest els venia al mercat negre, ja sigui en format original o falsificat.
Minuts i mig que passen de les 2:00 PM. Obrim plana andorrana perquè tindrà un equipament per malalts mentals crònics el 2022. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. El ministre de Salut, Joan Martínez Benacet, ha informat que en el pressupost per aquest 2022 hi haurà una partida destinada a la construcció d'una instal·lació que permeti acollir i ingressar pacients amb malalties mentals cròniques. Benacet, però, no ha donat més detalls al respecte, ja que de moment no hi ha definit cap ubicació ni s'han determinat les dimensions i capacitats que hauria de tenir un futur espai.
I avui a Barcelona operació sortida, però al Principat d'Andorra operació entrada. Prop de 50.000 vehicles entraran a Andorra durant el pont del Pilar.
El Departament de Mobilitat fa una crida a la població del país per minimitzar l'ús del cotxe particular. Tant dilluns com dimarts, els dies de més entrades des d'Espanya, es preveuen un total de 9.000 vehicles entrant cada dia al Principat segons els mateixos càlculs de mobilitat.
I menys de 100 casos actius en un dia i 4 contagis a Andorra en les últimes 24 hores.
Les escoles estrenen el relaxament de l'ús de la mascareta, que ja no és necessari a l'aula. La xifra total de casos des de l'inici de la pandèmia del coronavirus al Principat és de 15.288 persones i les dades de vacunació es mantenen igual. Les aules afectades per confinament per positius són 10, 3 en confinament total i 7 parcials. Es manté, però, un pacient ingressat a la planta de l'hospital.
Esports.
Minuts que passen de les 2:00 PM. Obrim plana d'esports perquè Joan Laporta va tenir un bri d'esperança que Messi jugués gratis al Barça, sabent que quan hi haguessin diners, el club el compensaria. Xavi Toscano, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda. Doncs sí, el president del Barça ho ha dit aquest matí en una entrevista a RAC1, que, per cert, ha deixat bastants titulars. El primer, aquest, quan les negociacions amb Messi ja no tenien més recorregut, Laporta va confiar en un gest de l'argentí. Ell mateix ho deia així.
El que sí que vaig tenir l'esperança, però jo crec que això és... té un punt d'il·lus, és que a última hora es canviés, hi hagués un canvi de ritme i digués jugo gratis.
Un senyal els deia que ara escoltàvem, Xavi, que no pertanyen a aquesta emissora.
No, són els senyals veïns de RAC1. Joan Laporta ha dit, el titular del dit just
el senyal,
a dos quarts de nou.
Aquí passen 24 minuts ara mateix de les 2:00 PM.
Exacte, doncs com dèiem, seguirem aquesta entrevista. El president també ha avançat que el Barça jugarà a l'estadi Johan Cruyff durant un any, mentre durin les obres del Camp Nou i de l'Espai Barça. Abans, però, el Johan s'haurà d'ampliar fins a les 50.000 localitats. Tot això, però, estarà condicionat a que el soci doni el vistiplau durant l'assemblea de diumenge que ve al crèdit de 1.500 milions de Goldman Sachs per començar les obres de l'espai Barça. El president s'ha mostrat confiat que el soci ho tirarà endavant per l'impacte econòmic que suposarà per al club en un futur.
No volem parlar d'un crèdit pur i dur, estrictament, sinó que els de Goldman entenen que la manera de finançar aquest projecte és, com us he dit, no? Un cop estigui doncs, ja construït i comenci a generar ingressos, anirem doncs, retornant.
A més, un cop coneguts els resultats de la due diligence, Laporta ha tornat a reiterar que la gestió de Bartomeu va ser nefasta i sobre Koeman ha tancat files amb l'entrenador, reafirmant la confiança que li té la Junta.
I encara sobre el Barça, Serginho Des s'ha tornat a lesionar.
Ha passat durant el partit que ha disputat amb la selecció aquest dijous contra Jamaica. El lateral blaugrana ha estat substituït en el minut 77 en notar molèsties als isquiotibials. Es desconeix encara, però, si el jugador podrà recuperar-se abans del partit contra el València el 17 d'octubre.
I demà és el dia que arriba el gran partit de la Lliga Femenina de Futbol. Els dos millors equips del país, Barça i Atlètic de Madrid, es veuran les cares.
Serà a partir de les 5 de la tarda i es podrà seguir en directe per Barça TV i Esport 3. Els dos equips només els separen 2 punts a la classificació. Les blaugranes són líders amb 15 punts, empatades amb la Reial Societat, i les matalasseres són terceres amb 13 punts. Per cert, que si la portera del Barça, Sandra Paños, juga, arribarà als 200 partits amb la samarreta blaugrana.
Més futbol, la selecció espanyola ja sap que el seu rival a la final de la Lliga de les Nacions serà l'actual campiona del món.
França va guanyar ahir a Bèlgica en l'últim minut i se les veurà amb els espanyols. Aquest migdia, després de l'entrenament que ha fet la selecció, ha parlat el davanter basc Mikel Oyarzabal i ha dit això sobre el rival d'aquest diumenge.
Que son grandísimos jugadores y sabemos el nivel que tienen, pero bueno, creo que no hay que tenerle miedo a nada. Está claro que respeto por el equipo contrario, porque al final es un gran equipo y es una gran selección, pero sin tenerle miedo a nada. Creo que nosotros también hemos demostrado ser un gran equipo, más allá o por encima de cualquier nombre o cualquier individualidad, el equipo se caracteriza por lo colectivo y creo que tenemos que centrarnos en eso.
Al llarg de la història, Espanya s'ha enfrontat 35 vegades a la selecció francesa comptant partits amistosos amb un balanç de 16 victòries espanyoles, 7 empats i 12 derrotes.
I en motor, des d'aquest matí està en marxa el Gran Premi de Turquia de Fórmula 1.
Ara acaba de començar la segona sessió d'entrenaments lliures. Els d'aquest matí els ha liderat Lewis Hamilton, que ha corregut mig segon més ràpid que Verstappen. Els Ferrari s'han col·locat entre els millors amb Leclerc tercer i l'espanyol Carlos Sainz cinquè. Per cert, que diumenge la cursa Hamilton serà penalitzat amb 10 posicions per haver canviat el motor 4 vegades aquesta temporada, quan només està permès fer-ho 3 cops.
I com cada divendres és moment de repassar l'agenda esportiva del cap de setmana. No sé si una agenda tan farcida com l'anterior cap de setmana o no.
No tan farcida, perquè aquest cap de setmana no hi ha partits de primera divisió perquè s'estan jugant les seleccions, però sí que hi ha jornada segona. El Girona juga contra el Lugo demà a les 4 de la tarda i el líder, l'Almeria, s'enfronta a les Palmes també demà a partir d'un quart de 7 de la tarda. En futbol, a França, el PSG rep la visita de l'Angers aquesta nit a les 9. A la Sèrie A italiana hi ha un Lazio-Inter dissabte a les 6 de la tarda i un Juventus-Roma diumenge a 3:15 del vespre. També en futbol no ens podem perdre diumenge a les 9 la final de la Lliga de les Nacions, Espanya-França a 3:15 en directe per Televisió Espanyola. I a la Lliga Femenina, el partidàs de la temporada, Atlètic de Madrid-Barça, ho comentàvem fa una estona, els dos millors equips de la competició s'enfronten demà a les 5 en directe per Barça TV i Esport 3. Els aficionats del bàsquet poden gaudir aquesta tarda d'un Olympiacos Real Madrid de l'Eurolliga a partir de les 8. També hi ha derbi català a la Lliga Endesa. Baxi Manresa i la Penya juguen demà a les 6 de la tarda. El Barça ho fa diumenge a les 5 a la pista del Betis. I si sortiu per les nits, ara que ja s'ha obert l'oci nocturn, quan torneu a casa podeu disfrutar de qualsevol partit de pretemporada de l'NBA. Això sí, haureu de tenir l'NBA League Pass per poder-ho veure o seguir-los en diferit per Movistar Plus mentre passeu la ressaca. I en ciclisme, és el cap de setmana del Giro de Llombardia, que es pot seguir per DAZN a través del canal Eurosport a partir de demà a les 10:10 del matí. I acabem amb la Fórmula 1, Gran Premi a Turquia, la classificació demà a les 2 i la cursa diumenge a la mateixa hora, tot per DAZN o Movistar Plus.
Gràcies, Xavi. Ara sí, toca obrir Plana Cultural. Va, doncs, com sempre, encetem la secció de cultura, la més relaxada del programa. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda de nou, Joan.
Què ens portes avui?
Avui, la veritat, un matí molt, molt convuls a nivell cultural. Primer de tot, destacar que per fi no l'aforament d'esdeveniments culturals ja podrà ser del 100%. A tot això, evidentment, els principals representants del sector doncs, han mostrat el seu entusiasme i han remarcat que era una decisió molt esperada. També avui, el temporada alta aixeca el taló amb 25.399 entrades venudes Junqueras i fa poca estona també sabíem que Salvador Alemany ha estat reelegit per un nou mandat de 5 anys com a president de la Fundació del Gran Teatre Liceu.
I ara ens ho explicava l'Olma, un dels noms propis d'avui és el de Salvador Alemany, que ha estat reelegit president de la Fundació del Gran Teatre del Liceu per un nou mandat de 5 anys en una reunió extraordinària del patronat celebrada aquest mateix divendres al matí a l'escenari del teatre amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Senyor Alemany, molt bon dia, gràcies per atendre'ns i moltes felicitats.
Moltes gràcies i bon dia a tothom i als que ens escolten.
5 anys més al capdavant de la gestió del Liceu, suposo que un honor, però també una dificultat en els temps que ens ha tocat viure, no?
Sí, realment aquestes són tasques i funcions que s'exerceixen amb il·lusió i amb entesa general, perquè són institucions complexes i que si no es dona aquesta entesa general amb el patronat i també amb tot l'equip del Liceu, no es pot fer, vull dir, però realment ells et donen l'impuls i les ganes de continuar-hi.
Ara ens deia, senyor Alemany, que són institucions molt, molt complexes i realment no li falta raó perquè molts coneixem el que és el Gran Teatre del Liceu, però per qui no ho sàpiga, què és i a què es dedica la Fundació del Gran Teatre del Liceu?
Bueno, la Fundació del Gran Teatre del Liceu ve a ser l'empresa del Liceu. És a dir, tot el que fa referència doncs, a programació artística, execució, gestió comercial, gestió administrativa, financera, és una empresa complexa i el seu Consell d'Administració, o la seva Junta General, diríem, són l'executiva i el patronat, que està format per les quatre administracions públiques que li donen suport, Generalitat, Ministeri, Ajuntament i Diputació, i per la Societat d'Antics Propietaris i el Consell de Mecenatge. És a dir, aquestes sis institucions configuren el patronat del Liceu amb diferents representants i funciona com, podríem dir, una qualsevol activitat mercantil amb un pressupost i una gestió que condueixi al compliment del pressupost.
Mm-hmm. En parlàvem una mica de la dificultat en aquests temps que ens ha tocat viure. Deixi'm preguntar-li també com ha afectat tota aquesta pandèmia al Teatre del Liceu.
Doncs ha afectat el que ha afectat fonamentalment de públic i de dificultats de les pròpies empreses que donen suport, i aquesta vegada no ha afectat en quant a la continuïtat de les administracions en el suport. La qual cosa no vol dir que hagin pogut aportar més diners que els que aportaven, perquè les administracions també han tingut problemes pressupostaris, però han mantingut el seu suport on estava, i, evidentment, l'efecte contundent, no només des del punt de vista econòmic, sinó també des del punt de vista funcional o emocional, ha sigut que durant temps hem tingut o una distància absoluta amb el públic o una distància parcialment més gran perquè l'aforament era limitat, perquè la gent no sortia de casa. Doncs hem tingut limitacions en aquest sentit en relació amb el públic. Mm-hmm. I per altra banda, les expectatives i els projectes nous i tal també han patit una certa frenada, per diguem-ho així, i ara es tracta de rearrencar. Però el Liceu en cada moment ha perdut l'equilibri pressupostari i en cap moment ha deixat tancat. Una de les coses, diríem, al món de l'òpera internacional és, per dir-ho així, el reconeixement d'haver mantingut l'activitat en tot moment durant la pandèmia.
Mm. Per cert, que aquest matí a TV3 el mateix conseller de Salut, Josep Maria Argimon, deia això.
Ben aviat serà el 100%.
Deixi'm aquí sí que insistir una mica en aquest ben aviat.
Abans de 2 setmanes.
Abans de 2 setmanes, i com a molt d'aquí 15 dies.
Sí.
D'aquí 15 dies, d'acord.
De totes maneres, el sector cultura, en el que jo, i ho sap el sector de cultura, he lluitat molt, és un sector que, evidentment, necessita aquest 100%, el necessita, com aigua, com tots, però el necessita, però és un sector que, a diferència d'Europa, ha estat obert, i que per això hem lluitat molt.
Ara ens ho deia el senyor Alemany, que el Liceu també ha mantingut les seves portes obertes durant aquesta pandèmia, però el conseller anunciava això, que en menys de dues setmanes l'aforament dels espectacles culturals serà del 100%, tot i que amb mascareta, però del 100%. Evidentment, senyor Alemany, suposo que una bona notícia.
Magnífica notícia. Bé, això m'ho havien explicat, però us agraeixo l'oportunitat de sentir-ho, perquè evidentment estava amb el patronat, jo no havia sentit en directe del conseller Argimon la notícia. És una magnífica notícia i nosaltres, diguem, el mes de novembre estrenem Rigoletto i abraça fins part del desembre i aquesta és una òpera que té una gran demanda de públic i penso que poder fer-ho al 100% en comptes de 70 doncs és transcendent, no només des del punt de vista econòmic, sinó també des del punt de vista artístic i social.
Deixi'm preguntar-li per últim, senyor Alemany, perquè és evident que amb el pas del temps l'òpera i el Gran Teatre del Liceu evidentment també ho ha fet, s'ha acostumat a no ser tan elitista com ho havia estat en els seus inicis, no? I de fet, una de les apostes que s'ha fet amb més valentia des del Liceu els darrers anys és precisament el d'apropar cada vegada més l'òpera als joves, no?
Sí, el programa el que anem Under 35 sota 35 anys és un programa de gran èxit. És la manera que fem amb diferents títols durant la temporada, fem una funció exclusivament dedicada a persones de menys de 35 anys a un preu, no sé si haurà mogut poc o molt, però de 15 euros. O sigui, és una manera de portar nous públics a l'òpera. Quan ja siguin més grans, doncs hauran de fer càrrec dels costos de l'operació. Però ara per ara es tracta d'estimular nous públics, no només aquest, sinó també Liceu Apropa, Liceu Aprèn, i hi ha diverses iniciatives de caràcter social, que per exemple l'òpera prima que estem fent amb gent del Raval, des del guió, la música, tot construït de bell nou per un grup de persones amateurs en la seva gran majoria, són operacions que justifiquen, per dir-ho així, el caràcter social i educatiu del Liceu, no només artístic. I, per tant, és que és molt important el Liceu en aquest sentit. És una institució que cal mantenir com a puntera a nivell internacional, però com una institució de referència també pel treball social que fa el Servei de la Cultura.
Salvador Alemany, president de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, felicitats de nou, gràcies per atendre aquest programa i bona feina, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Doncs així ens parlava Salvador Alemany a Ràdio Estel d'aquesta nova incorporació, no, però sí nova reelecció com a president de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. Olma, què més ens portes a aquesta hora cultura?
Ara et porto i et transporto cap a la capital de la Tramuntana, Figueres.
Que estrany.
Has comprat una mica cap a casa, però tot té un motiu.
És la teva Gràcia, eh?
Has comprat cap a casa.
No, és la teva... Ahir parlàvem del barri de Gràcia, dic que és la teva Gràcia, però sí, també ho és, també ho és.
No. Anem cap a Figueres perquè la Divina Comèdia il·lustrada per Dalí arriba a la capital de la Tramuntana. Avui mateix, Joan, s'estrena una exposició que rememora els 700 anys de la mort de Dante, que va morir precisament un 14 de setembre de 1321 a Ravenna, Itàlia, i s'estrena aquesta exposició en commemoració als 700 anys de la seva mort a través d'un centenar d'il·lustracions, 100 fotogravats, 7 dibuixos originals, un dels quals inèdits, 3 llibres, entre ells una edició en francès de la Divina Comèdia amb notes i comentaris del geni empordanès Salvador Dalí.
Escolta'm, així a priori pot semblar molt curiós, aquest entrellaç entre Dalí i Dante. De fet, si em deixes explicar-ho, allà a la Sagrada Família hi tenim a la façana de la Passió, a una de les portes, hi ha un gravat també de la Divina Comèdia de Dante Alighieri.
I saps què hi posa?
Ostres, ara, veus?
T'he matat, eh?
Ara m'has matat.
No.
Ara aneu-hi.
Hi haurem d'anar, exacte.
Aneu-hi i llegiu. Exacte. Està en italià, eh?
En italià?
Sí.
Guai. No, vull dir, entenc que diguis que l'entrellaç entre Dalí i Dante és una mica curiós, si més no, però tot té una explicació, i en aquest cas ens hem de remuntar a l'any 1949, quan el govern italià li va encarregar a Salvador Dalí il·lustrar els 5 anys del cèlebre poema de Dante, la Divina Comèdia, amb motiu dels 700 anys del naixement. En aquell llavors era 700 anys del naixement, no de la mort. Sembla ser, doncs, que Dalí es va entusiasmar moltíssim per l'encàrrec, per una banda, perquè hi considerava l'obra de Dante com ho diríem, com una mena de mirall o de reflex de la seva pròpia evolució espiritual, i d'altra pel seu amor, perquè comparava l'amor de Dante per Beatriu amb el que ell sentia per la seva musa Gala. Com pots veure, Joan, l'amor està sempre present.
Sempre, sempre, i molt en Dalí, també, sí.
Exacte. I res, aquest encàrrec del govern italià es va frustrar, sobretot per culpa de les crítiques. També va haver-hi com molta polèmica a tots els mitjans de l'època, i les peces de Dalí que va fer per aquell encàrrec no van veure la llum fins al 1960 a França. I ara, aquest any que se celebren els 700 anys de la mort del gran poeta, el Teatre Museu Dalí de Figueres estrena l'exposició.
Escolta, molt interessant això, Olma, eh? Fins quan es podrà veure tot plegat?
Sembla ser que fins al febrer de l'any que ve, o sigui, tenim marge.
És que l'ombra de Dante és simplement una obra mestra, eh?
És una obra mestra. I tot això s'explica també. O sigui, si t'hi pares a pensar, dius, com pot ser, no?, que una obra... Vull dir, pot ser molt bona obra, però és que estem parlant d'una obra que es va escriure fa 700 anys,
sí, sí,
i que a dia d'avui encara té sentit. Suposo que al final també... doncs tracta temes com que són els grans interrogants de la vida que ens acompanyen i que tampoc, o sigui, són com transcendentals, com seria, per exemple, doncs, que quin és el sentit de les nostres vides, o quin és el control també que tenim sobre el nostre propi destí, o per què els rics i els poderosos sembla ser que sempre se'n surten amb la seva. És com una dinàmica que per més que evolucioni el temps es repeteix, no?
El Príncep de Maquiavel també, eh?
Exactament.
Em recordaves?
És brutal.
Sí, són obres internacionals i que no tenen època.
Ni data, vull dir, es poden llegir, interpretar de diferent manera, però sempre les acabaràs interpretant. Uh-huh. I clar, a veure, tal com ho he dit, doncs diguem-ne que li ha restat una mica la literatura, però és que la Divina Comèdia, que per cert, això ho he descobert avui, el poeta la va titular inicialment Comèdia, perquè evidentment doncs, té un final feliç i no es podia dir tragèdia, és totalment al contrari, no? Però no va ser fins que Giovanni Boccaccio, que era un escriptor i humanista italià, va rebre l'encàrrec d'escriure sobre aquesta obra, i ell mateix va ser qui la va anomenar Divina Comèdia, perquè precisament volia evidenciar doncs, la centralitat dels valors cristians que apareixen en tot el poema de Dante, i per això mateix li va afegir aquest adjectiu de divina. O sigui, el que podríem dir, Joan, és que la Divina Comèdia és la gran obra mestra de la literatura italiana i un dels cims de tota la literatura universal.
Recollint les paraules d'un dels seus grans traductors, un dels grans traductors de la història, José María Micó, professor de la Universitat Pompeu Fabra, Dante, exiliat de Florència i condemnat a la foguera, va insistir en l'imperdonable error de crear una cosa profundament nova i personal, dramàtica i tenebrosa en l'infern, pictòrica i melancòlica en el purgatori i lluminosa i musical en el paradís. La comèdia és a l'edat moderna el que l'Odissea a l'antiguitat.
Brutal, brutal, a més amb aquesta veu èpica.
Ningú diria que estava escrit el guió, home, tranquil·la.
Farem veure que no.
Va, i sense posar-nos tan intensos, podries resumir una mica què passa amb la Divina Comèdia o no?
A veure, és una mica complicat, no?, de resumir una de les grans obres mestres de tota la història de la literatura, però si fos ho intento. O sigui, Dante és, diguem-ne, l'alter ego del poeta, no? Doncs Dante es troba perdut enmig d'una fosca selva, llavors, quan arriba l'alba, ell camina fins a una muntanya il·luminada, i allà mateix l'assetgen tres animals simbòlics, un lleopard, un lleó i una lloba. Després d'aquest esdeveniment se li apareix l'ànima de Virgili, i que és el poeta llatí, i Virgili li ofereix la seva ajuda i li diu a Dante que la seva estimada Beatriu li ha encomanat portar-lo fins a les portes del paradís. Això sí, per arribar fins al paradís abans hauran de passar per l'infern i el purgatori. I tot el que ve després, Joan, és història.
Jo m'acabo d'imaginar Dante Alighieri aquí a l'estudi de Radio Estel cridant «Spoiler! Spoiler!».
A veure, després de 700 anys, qui no se l'hagi llegit és perquè no ha volgut, em sap molt de greu.
També és veritat.
Sí o no?
També és veritat.
Vale, gràcies.
Va, arribem al final de la secció de cultura amb la musiqueta de l'Olma.
Aquesta setmana, ara que ja som divendres, que s'acosta el cap de setmana, reobertura de l'oci nocturn, la gent que no som nosaltres tenen un pont esplèndid per endavant, però bé, jo el que m'emporto d'aquesta setmana, Joan, són despedides. O sigui, no sé què ha passat, però és com que no paro d'encadenar despedida darrere despedida, i això a mi em provoca una tristesa profunda. O sigui, ja va començar el diumenge, que Dani Martín deia que potser... Bueno, deia...
Et vaig dir que no.
Ja, és que va generar falses esperances dient que tornava al Canto del Loco. Tu em vas dir que no. A mi, que no és que no m'agradi tenir la raó, sinó que no m'agrada no tenir-la, em vaig dir que no, que segur que tornen. El dimecres que deia Dani Martín que no tornaven. Primera decepció. Després, que tots els col·legues estan marxant d'Erasmus, despedides. I ahir ja, per acabar de rematar la setmana, jo de dir, setmana de les despedides, què passava? Doncs que Charango deia un definitiu adeu a través a sobre d'Instagram i bàsicament deia que no hi hauria ni gira de comiat final i que també suspenia el Clownia. I ara Joan endevina qui fa més d'un any que tenia les entrades per la gira final.
No ho puc creure.
T'ho prometo jo, de veritat. Aquesta setmana...
Escolta'm, Charango, si ens estàs escoltant, que segur que sí... Ens esteu escoltant, que segur que sí, feu el concert, home.
Home, per favor.
Que l'Olma tenia entrades.
Que m'han trencat.
Feu el favor.
Ja, ja n'hi ha prou.
No s'han tancat la porta, però a no fer-lo.
A no fer-lo.
A fer-lo? I a no fer-lo tampoc.
Aquestes contradiccions.
No, i a no fer-lo tampoc. Aquestes frases negatives sempre són molt complicades. Sí. Escolta'm una cosa, em deies que els teus col·legues han marxat d'Erasmus.
Sí.
On han anat?
Doncs apèn mira a Alemanya, ara una a Brussel·les, una altra a Grècia, van fent.
I els hi arriba amb les ajudes o no?
Sí, alguna coseta sí? Fan, sí. Diguem-ne que quan ets jove i estudiant et busques una miqueta la vida, no?
Sí, diguem-ho, sí.
Sí, sí.
Escolta, va, la musiqueta, què?
La musiqueta, evidentment, com no, hem d'acabar amb Charango. A veure l'espera de si realment es podria fer aquest concert
Xava, sí.
Final.
Veuràs que sí.
I nosaltres acabem aquest divendres amb un somriure cap aquest cap de setmana amb Nous Camins, de Charango.
Vingui la nit, queda't aquí, apaga el soroll d'aquest món boig. Els petits errors que han construït el que som ara aquí.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1. El professor, amb Xavier Torrents.
Tres minuts que passen de 3:45 de la tarda. Com cada divendres, saludem el politòleg i sociòleg, professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents. Professor Torrents, què tal? Molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda, Joan.
Ja ho sabeu que amb el professor Torrents cada divendres analitzem l'actualitat que ens envolta i l'actualitat passa per un nom propi, José Luis Rodríguez Zapatero. I és que ahir presentava a l'Ateneu Barcelonès el seu darrer llibre, l'assaig No voy a traicionar a Borges, i Zapatero va aprofitar l'ocasió per demanar una anàlisi i una reflexió al poder judicial espanyol després de la sentència de Sardenya sobre Carles Puigdemont. A més, l'expresident també va aconsellar afrontar la taula de diàleg sense jugar a
guanyar o a perdre. I admetia que amb el fracàs de l'Estatut va quedar sense capacitat de reacció. Quin ha de ser, però, el paper d'un expresident de govern? Ell mateix ho va contestar. Va dir, literalment, no hay nada más ridículo que un consejo no pedido. Zapatero parlava així a l'Ateneu Barcelonès.
En todo caso, no es extraño. Extraño en el sentido de lo que ha representado toda la situación, la circunstancia de algunas personas fuera de España, sí, obviamente, trae una causa de unos hechos que todos recordamos y que seguramente queremos olvidar. Pero, bueno, es el proceso en las sociedades democráticas donde hay división de poderes, es así.
Així parlava Zapatero a l'Ateneu Barcelonès. Professor, què se'n desprèn de les paraules i de la xerrada d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero? I més enllà d'això, quin ha de ser el paper institucional o no d'un expresident de govern?
Bé, el que haurien de fer, diguem-ne, en principi, tot i que els costa, són persones i com qualsevol éssers humans, els humans som imperfectes, el que haurien de fer, doncs, deixar que governin els posteriors presidents i esperem que algun dia presidentes de govern. I això val tant pel govern central com pel govern de la Generalitat i fins i tot pels ajuntaments. És a dir, sobretot pel que fa a presidències de la Generalitat o presidències del govern espanyol, hem de tenir que és com la fita màxima, no?, d'un polític. Un polític català o una política catalana potser, doncs, diuen, doncs, màxim la presidència de la Generalitat, en el cas de una política o un polític espanyol, doncs, consideren, doncs, això, el màxim és ser president del govern espanyol. I, clar, el problema és que quan deixen, és a dir, perden unes eleccions o no es tornen a presentar, no han acabat al final de les seves vides, i no em refereixo de la vida en el sentit de que hagin mort, sinó en el sentit de que no han acabat la seva vida laboral o professional. Els hi queden encara anys, i en alguns casos inclús anys i panys. Per tant, ja no poden fer res més, teòricament, més enllà d'això, de fer una vida, possiblement, doncs, com la que estan fent molts dels presidents, no? Sí. És una situació difícil. Ens hem de posar, doncs, en la pell, com a éssers humans. No només com a polítics, sinó com a éssers humans. Jo ara, imaginem-nos, Joan, que ara et diuen que tens hi ha una pensió de jubilació per tota la vida i t'has de jubilar de la ràdio. Què faries la resta de la teva vida? O jo mateix, què faria jo si ara em jubilessin de ser professor? La veritat és que em moriria ganes de tornar a fer classes o docències. Una mica els hi passa. Fins i tot a Zapatero, que va dir que no s'haurien de posar els presidents a fer aquestes coses, ell, déu-n'hi-do, la cuidada que va posar. Sí. Tot i que té un altre predecessor que encara la posa més, que és el propi Felipe González.
Mm-hmm. De fet, avui estem posant una enquesta a les nostres xarxes socials, com fem cada dia, l'enquesta d'Estel Migdia, i avui preguntem just per una pregunta que es va fer el propi Rodríguez Zapatero, i ell es preguntava, no?, ahir a l'Ateneu Barcelonès, què podria haver posat sobre la taula per evitar tota aquesta espiral que ens va llançar el 2017. Això és el que es preguntava José Rodríguez Zapatero, i jo no ho tinc clar. Jo no ho tinc clar. És a dir, es podria haver evitat tot el que ha passat posteriorment, vist en perspectiva, professor Torrents?
Es podria haver evitat? La resposta és sí. El que passa és que qui tenia en mans poder-ho evitar no ho va fer-ho. A veure, què és el que va portar a la voràgine, diguem-ne, i a tot plegat? No va ser res previst inicialment, val? Però el que ho va portar és uns errors polítics de persones o de polítics que no admeten haver comès aquests errors polítics. I quins són? Quines són aquestes errades? Per exemple, una va ser el fet de que el propi Estatut de Catalunya, doncs, quan va passar des del Parlament de Catalunya cap al Parlament espanyol, va tenir canvis que no s'haurien d'haver produït. Un altre problema va ser, doncs, que el Partit Popular, estant a l'oposició política, doncs va fer una campanya furibunda, jo no diria en contra de l'Estatut de Catalunya, perquè tindrien tot el dret, des del punt de vista ideològic, a fer-ho, sinó jo diria que fins i tot una campanya contra Catalunya. Més tard, perquè això es va anar cada cop a més, va ser quan el Tribunal Constitucional, doncs, va fer una reinterpretació, que ha dit clar i català, va fer una retallada en part de l'Estatut,
I això va començar a fer, a promoure, diguem-ne, a facilitar que hi haguessin mobilitzacions. Però possiblement l'últim gran moment en què es podia haver, diguem-ne, fet tot d'una altra manera va ser aquell setembre del 2016, si no recordo malament, quan Rajoy no va atendre cap de les més de 40 peticions que el president llavors de la Generalitat de Catalunya li va fer. Per tant, clar que podríem haver tingut un altre futur, o, vist des d'avui, passat ja, però és clar que hauria pogut estar molt diferent, sí, ho és pogut ser.
Anirem una mica ràpid, professor, perquè tenim poc temps, però encara vull fer-li dues preguntes. La primera té lloc el dia d'avui i ha tingut lloc tota aquesta setmana. És la vaga de Renfe, que finalment el dia d'avui s'ha cancel·lat aquesta vaga de 24 hores i s'ha fet aquesta vaga per jornades, diguem-ne. La darrera jornada o la darrera fase de vaga serà de 6 de la tarda a 10 de la nit, si no erro, això sí, amb els serveis mínims que fins ara s'estan complint, que és el que no passava, i ja veurem el pont del 12 d'octubre perquè sembla que també es desconvoca la vaga. Dit això, però, una vaga ha de tenir tanta capacitat d'afectació en una societat?
A veure, que els treballadors i les treballadores tenen dret, diguem-ne, el dret a la manifestació, que a més està constitucionalment reconegut, i a més és un dret, diguem-ne, humà com a tal. Dit això, hi ha altres drets que entren en col·lisió. En aquest cas, hi ha altres treballadors i treballadores que han d'anar a treballar i, justament perquè no són, diguem-ne, rics i multimilionaris, agafen el transport públic, en aquest cas, doncs, Renfe Rodalies. Per tant, cal combinar les dues coses. Per això existeixen els anomenats serveis mínims. El problema és si hi ha, a vegades, alguns treballadors que incompleixen aquests serveis mínims. En aquest cas, al meu entendre, això sí que hauria de ser sancionable, perquè, torno a dir, són uns treballadors respecte a altres treballadors. I fixi's que no entro a valorar si està bé o no les reivindicacions que han fet, sinó simplement que sempre, com qualsevol dret fonamental, cal, diguem-ne, equilibrar-ho amb altres drets fonamentals.
I per últim, volia posar sobre la taula també, perquè em sembla molt curiós, el Tribunal Constitucional de Polònia, mirada internacional, ha declarat inconstitucional part del tractat d'adhesió del país a la Unió Europea. Depenent de la capacitat de reacció de la Unió Europea, per força la mateixa Unió? És a dir, per exemple, pot influir d'alguna manera en les reaccions de l'estat espanyol respecte a Carles Puigdemont?
A veure, ara m'ha barrejat dos temes i m'ha descol·locat. Joan, però vaig a Polònia, que és l'inici de la pregunta. A veure, Polònia està entrant en una deriva autoritària que fins i tot pot avançar a Hongria en aquesta deriva autoritària. A veure, la Constitució de Polònia diu literalment que el dret de la Unió Europea està per damunt del dret de la pròpia Polònia. Això passa, de fet, en qualsevol dels estats europeus, per tant, inclús Polònia. Per què ha fet això el Tribunal Constitucional de Polònia? Perquè, en aquest cas, si nosaltres ens queixem que la cúpula judicial espanyola, doncs, a vegades té vinculacions amb els poders polítics, legislatius o governamentals, doncs resulta que el de Polònia no és que tinguin, diguem-ne, això, no és que no hi hagi divisió de poders a Polònia, és que hi ha una cosa pitjor, hi ha un control absolut d'aquest Tribunal Constitucional polonès. Per tant, evidentment, la Unió Europea hauria d'exercir fortament, si no vol que se'n vagi la deriva, la Unió Europea hauria de ser fortament, diguem-ne, el poder que té sobre Polònia, com en el seu dia hauria de fer sobre Hongria. Perquè són dos països que aniran cap a una cosa que seria propera a les dictadures, com no ho salvi la pròpia Unió Europea.
Mm-hmm. I el que em plantejava era precisament això, si això pot conduir a Espanya, per exemple, a dir, no, m'és igual el que digui Europa, les euroordres estan actives, per exemple.
Bueno,
que seria algo similar, diguem-ne.
Sí, dubto, en el cas de l'estat espanyol, crec, diguem-ne, que sí que hi hauria aquest risc si, en aquest cas, el president Carles Puigdemont trepitgés, diguem-ne, terra o territori espanyol. Mm-hmm. Llavors, sí, que passaria aquesta col·lisió. Però mentre trepitgi la resta dels 27 països europeus, dubto que hi hagi aquest problema. Dubto.
Professor Xavier Torrents, politòleg, sociòleg i professor de la Universitat de Barcelona, un divendres més. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. L'esperem i l'escoltem el proper divendres en aquest mateix programa. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Fins la setmana vinent.
Eva Cervera, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què és el que preguntàvem avui a la xarxa, recordem-ho?
Doncs mira, arran de les declaracions d'ahir de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que ja has parlat en el programa, preguntàvem què podria haver posat sobre la taula per evitar tota aquesta espiral que ens va llançar el 2017. Les opcions que hem posat nosaltres, aquestes les hem posat nosaltres. Un estatut més ambiciós, taula de diàleg o referèndum d'independència. Doncs mira, Joan, un 58% de l'audiència diu que referèndum d'independència. Un 33% estatut i un 8% taula de diàleg.
Déu-n'hi-do, doncs aquestes són les vostres opinions i han quedat reflectides un dia més a l'Estel migdia. Eva Cervera, moltíssimes gràcies. Fins dilluns.
A tu,
fins dilluns. Treballem, eh?
Sí, sí.
Ai, aquí
sí.
Estarem, a la ràdio.
I tant.
Fent Estel migdia. Que vagi molt bé, que vagi molt bé també a la gent que ens escolta i que no apagui l'emissora perquè de seguida s'hi posa Toni Marín i tot el seu equip. Amb tot anirà bé. I tornem dilluns. Que vagi molt bé el cap de setmana. Adéu-siau.